Molt bona tarda, avui a l'Ofici de Viure, com viure els rols home-dona. Estem satisfets amb els rols d'homes i dones? Com ens influencien? Què determina la nostra identitat com a homes i dones? Quin marge tenim per canviar aquests rols? Quins són els tòpics sobre homes i dones que hauríem de desmuntar?
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Fins fa 3 o 4 dècades, homes i dones teníem rols definits i diferents. Els homes es dedicaven a treballar per proveir, les dones a l'atenció dels fills i la casa. Durant la Segona Guerra Mundial, mentre l'home anava a la guerra, la dona va haver de substituir-lo per fer funcionar la societat. I a la fi de la guerra, algunes dones s'havien incorporat al món laboral, però el sou base continuava sent de l'home. L'accés als mètodes anticonceptius, la major formació acadèmica de les dones, l'entrada a la societat de consum i del benestar, la creixent inseguretat en el món laboral van contribuir a poc la dona s'anés incorporant en aquest món laboral. Diu Daniel Gavarró, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure. El feminisme va posar en dubte el paper tradicional de la dona i van negar-se a continuar tenint un paper subsidiari i de dependència respecte a la figura masculina. La identitat femenina es va deconstruir, tornar a construir, sobre unes bases noves i millors. Per Daniel Gavarró, caldria fer el mateix de deconstrucció i reconstrucció de la identitat masculina. Segons el psicòleg Francisco Ramírez, els homes s'enfronten a canvis que els exigeixen modificar patrons de conducta i relacions amb més igualtat, una cosa per la qual no estaven preparats i que no van tenir prou temps per aprendre perquè el canvi de la dona ha estat dràstic i radical. Conseqüència, els rols d'home i dona estan desdibuixats. Segons Daniel Gavarró, és cert que en els últims anys els rols femenins i masculins s'entrecreuen, però sempre des de la consideració que un home perd prestigi en prendre els rols tradicionals femenins, mentre que una dona en guanya de prestigi a l'entrar al món masculí, al món del treball i al món públic. Avui, doncs, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, com viure el rol home-dona.
Gregorio Marañón. El gran error de la nostra societat ha estat educar l'home contra la dona i la dona contra l'home.
Hola, soc l'Ignasi. Us trucava per explicar-vos que tinc una filla de 5 anys i li agrada molt jugar amb les joguines de nens. Tots sabem que precisament els crios són molt cruels i em preocupa molt que la pillessin de marimacho, no? Per dir-ho clar, li agrada molt joguines, camionets, li agrada molt enfangar-se i això em preocupa moltíssim.
Jo sóc la Laura i bé, el que m'agradaria saber és a veure si em podeu aconsellar o que em pugueu dir com dimonis puc fer que el meu fill doncs, m'ajudi i col·labori en totes les coses de casa, doncs, per netejar, per fregar, per parar taula, per treure la taula que he parat, quan no he estat capaç, no he aconseguit en tants anys de convivència amb el meu marit doncs, que ell m'ajudi per fer aquestes feines. Realment m'agradaria que tant el meu marit com el meu fill en algun moment doncs em poguessin ajudar i realment és que no sé com aconseguir-ho. Si em poden donar algun consell o alguna manera de fer-ho, doncs us estaria molt agraït.
Si teniu més preguntes, 93-201-7474, viure@catradio.cat. Les vostres aportacions seran molt benvingudes. En parlarem a l'estudi de Catalunya Ràdio fins les 9 a l'Ofici de Viure, amb Daniel Gavarró, com us hem dit, i també amb Begoña Román, professora de Filosofia de la Universitat de Barcelona, i Laura del Caño, psicòloga. Dos quarts de nou, un minut de meditació amb el monjo budista Ricard Rotllan i tancant com sempre l'ofici de viure, Jordi Llavina, mals d'amor, mails d'amor.
Walter Dressel, metge y escriptor.
Allí en mi país se dice que es mejor conseguir una novia que no piense. O sea, porque cuando la mujer piensa realmente sobrepasa al hombre largamente. Y esto realmente se ha dado también a nivel de las grandes empresas, es decir, esa puja constante entre los cargos de dirección ocupados tan por el sexo femenino por el sexo masculino. Creo que es una transformación absolutamente natural.
Daniel Gavarró, bon vespre, benvingut.
Hola, bon vespre.
Està d'acord amb el que acaba de sentir de Walter Dressel?
O la dona que pensa sobrepassa l'home que no pensa. I l'home que no pensa és un home que creu, és a dir, que es creu superior. I això, clar, no va enlloc, perquè tots som igual, bàsicament.
Per què cal deconstruir i reconstruir la identitat masculina?
Mira, perquè la societat ha canviat bàsicament des del segle passat fins ara. Ha canviat d'una forma radical. I en canvi el nostre paper no ha canviat gens.
El dels homes?
El dels homes. Quan dic nostre, en aquest moment estic parlant dels homes. Els homes continuem pensant que som diferents, bàsicament diferents, en lloc d'adonar-nos que som bàsicament idèntics, que les diferències són molt diminutes. Continuem pensant que són superiors. I per tant, continuem pensant també que el domini de la violència és un domini on nosaltres tenim un cert dret a fer servir quan ens sembli. I aquests tres manaments, aquestes tres idees bàsiques, que es poden ajuntar amb moltes altres, creure que hem d'ocultar els sentiments, per exemple, o coses d'aquest estil, o que hem de ser els principals proveïdors econòmics de les nostres famílies, clar, això no va enlloc. No va enlloc perquè l'altre, qui sigui, té els mateixos drets que tu. I l'altre decideix ocupar un espai, que és l'espai públic, però tu has d'ocupar un espai privat, perquè si no les relacions es desequilibren, no? Llavors, mentre les dones han estat capaces de dir-nos ei, construïm un món de justícia, desfem el nostre paper, tornem a ser dones que comptem dintre de casa i fora de casa, els homes hem pensat ostres, quina bona idea, la vostra, i diu no és una idea vostra, és una idea nostra, és una idea de tots. Si vosaltres heu d'entrar al món públic, nosaltres com a homes hem d'entrar al món de la cura, de l'amor, al món de la llar. I aquest és una revolució que tenim pendent. La revolució interior, és la revolució dels homes.
Gaspar Hernández, l'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Doncs avui, parlant de com viure el rol home-dona, Daniel Gavarró ve sovint com a xerpa espiritual a l'ofici de viure, avui ve també com a investigador en gènere i autor del llibre Reconstruir la identitat masculina, un llibre que ha publicat Clavell, Edicions Clavell, Reconstruir la identitat masculina. Daniel, què hi ha de cultural, de biològic, en la configuració del nostre rol com a homes i dones? Li ho pregunto perquè escoltem què és el que pensa aquesta antropòloga sobre el rol home-dona.
Jo treballava en papers de, bueno, en llocs amb rols d'home, des de Bosch he treballat, he sigut la primera dona que treballava almenys per la meva zona en Bosch, he treballat a pistes d'esquí quan mai havia treballat cap dona, he treballat de paleta, he treballat de tot, i era que això, aquesta sensació de jo puc amb tot. Aquest era el meu objectiu, jo puc amb tot i no necessito ningú. Què passava? Quan jo veia una dona una mica femenina, m'entrava una cosa per dintre, com, quina ràbia em fa aquesta dona, quina bleda assolellada, no? Jo associava feminitat amb debilitat, i com jo, veig moltes dones així.
Era Maite Domènech. Què en pensa Daniel Gavarró?
Que bueno, ella parlava de que unia la feminitat amb la debilitat i això li feia molta ràbia, no? I és veritat, l'altre dia estàvem fent a la universitat, fèiem un treball en el qual miràvem tota una col·lecció de llibres, i llibres per infants, contes, i miràvem les il·lustracions. És fascinant veure com s'il·lustren els contes per infants i el paper que tenen les nenes. Moltes darrere de finestres, moltes mirant, moltes amb uns vestits preciosos, immaculats, veient clarament que no es poden embrutar. És a dir, és un missatge que es dona des de ben petites. I en canvi, escolta'm, la vida està per viure-la, per sortir al pati, per embrutar-se, per pujar un arbre i també per mirar darrere una finestra i ser al voltant del foc.
L'Ignasi ens deia que té una filla de 5 anys que li agrada jugar molt amb les joguines dels nens. Això ens deia el nostre contestador. Saludo també a Laura del Caño, psicòloga. Laura, benvinguda.
Bona tarda.
La Laura del Caño és terapeuta gestalt, es dedica a la psicoteràpia individual, de parelles i de grups, i actualment també treballa en programes d'investigació i intervenció en violència familiar i de parella. Què en pensa del testimoni que hem sentit de l'Ignasi, amb aquesta filla que li agrada, a la qual li agrada jugar amb jocs de nens?
Pues como la gran mayoría de las veces, la preocupación y el prejuicio es del adulto, no del niño. Es decir, el padre es el que tendría que mirarse de alguna manera qué le pasa a él, qué problema tiene él con que su niño, no sé si era niño o niña en este caso,
niña,
con que su niña juegue con coches o con tractores o con juguetes que se supone que son específicamente de un género o de otro, ¿no? Esto es una cuestión del adulto, ¿no? Para el niño no hay absolutamente ningún problema y ningún prejuicio.
Per tant, la configuració del rol com homes i dones, Daniel, és cultural?
És en gran part cultural, en gran part, però no únicament. A mi m'agrada recordar el que expliquen, per exemple, les persones que són inicialment dones, per exemple, i passen a transsexuals masculins, perquè es comencen a hormonar i s'hormonen, per exemple, amb andrògens, amb estrògens. Llavors, què resulta? Doncs ells parlen de la necessitat de controlar-se perquè els hi pugen d'alguna forma l'atenció, perquè es posen molt més agressius, són molt més violents. I, en canvi, la gent que fa el pas de transsexualitat d'home a dona, en hormonar-se, parla de que se sent molt més tranquil·la, molt més centrada, molt més serena. És a dir, hi ha una petita base que és una base hormonal, que podríem dir, per tant és biològica. Vale, estem d'acord. Però a pesar de que estiguem d'acord amb aquest tema, el que hem de tenir molt present és que sobre aquesta base nosaltres podem construir el que vulguem. És a dir, és veritat que nosaltres tenim gana, però hem abolit el fet de que el canibalisme ja l'hem abolit, no mengem els uns als altres, però la gana continua existint. És veritat que nosaltres tenim desig sexual, però no permetem que cadascú violi els altres en funció del seu desig. Per tant, sí que hi ha una certa base biològica, però hi ha una gran càrrega cultural.
Segons la catedràtica Maria Jesús Buixó, les diferències de rol són elaboracions simbòliques, arbitràries i sense justificació real. En un principi, el caràcter reproductiu de la dona i la força muscular o l'agressivitat física de l'home ens servien per entendre la subordinació i dominació primitiva. Però en veritat, són les consideracions d'ordre simbòlic les que han permès crear i mantenir aquestes pautes de comportaments. Per tant, les diferències de rol no les forma la natura, les formen les diferents ideologies culturals.
Passen 6 minuts d'un quart de nou avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Begoña Román, professora de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Benvinguda, bona nit.
Bona nit.
Quins són els tòpics sobre homes i dones que encara hauríem de desmuntar?
Doncs jo crec que tots aquells que no permeten expressar la persona amb el seu projecte, diguem-ne, individual i creatiu. I en aquest sentit, com que els tòpics classifiquen i obliguen a l'individu a quadrar dintre de la classificació, doncs jo quasi que m'escarregaria a tots.
Sí, però perquè no hem d'anar cap a homes i dones i cap a
homes. Exacte, roles, exacte. Eh? Jo, el concepte de gènere, no? D'aquestes classificacions estàndard que, bueno, funcionen, són eficaços, però a l'hora de les relacions personals, que és l'important, impedeixen més que faciliten. Sí, per tant, jo a l'hora de carregar-me tòpics me carregaria tots. És més, a mi me neguiteja el discurs de els homes, les dones, i jo a vegades dic, bueno, jo on soc? Bueno, perquè jo no... Exacte,
sí,
no? I el jo i el meu projecte personal, que és el que me personalitza, no entra dintre els tòpics. Per tant, jo estic per carregar-me'ls tots, tot i que ajuden molt per a orientar-se, però no per aprofundir.
Sí, ajuden molt a orientar-se perquè socialment són explicatius, però individualment no. És a dir, jo em puc construir com a persona i m'he de construir com a persona. I per tant aquí he de defugir a tots els tòpics i he de defugir a tot allò que em limita. En el fons la paraula gènere és allò, és una expectativa social que s'espera de mi perquè he nascut home o que s'espera de mi perquè he nascut dona. Escolta'm, que ningú esperi res, faré el que bonament pugui. Però socialment és interessant de tenir-ho present perquè t'ajuda a entendre coses que si no, no entendries. Jo penso que si no tinguéssim una mirada i els oïdors, jo penso que demà o després, quan escoltin les notícies, si paren l'orella, poden adonar-se'n que darrere de cada notícia, moltes vegades, hi ha un contingut de gènere. Us poso un exemple. Recordeu a les afores de París, que es cremaven els cotxes i que n'hi havia tota aquella violència? Es va dir, és un problema d'immigració i de mala distribució de la riquesa. És cert, és cert. Però si torneu a recuperar les imatges i les gravacions i el que es va fer en aquell moment, veureu que la gent que gravava cotxes eren nois, no eren dones. També hi ha un problema de gènere. Per tant, és molt explicatiu a molts nivells. O, per exemple, quan tu analitzes què està passant en aquest moment a l'educació, sabeu que el 85% de la gent, dels alumnes que tenen conflictes, són nois?
I d'una determinada edat.
I per què?
Bàsicament perquè la forma com ara un adolescent pot demostrar que ha crescut, és a dir, que és adult, és amb l'enfrontament. Mira, abans el meu pare, fa molts anys, el meu pare, que quan ell va conquerir la masculinitat la va conquerir d'una forma molt simple. El seu germà li va posar un cop de vi, li va donar una cigarreta i sabia que era adult. I d'alguna forma li va dir, mira, trobaràs una feina i trobaràs una bona noia, casaràs amb ella i faràs el servei militar. Tot això és impossible en aquest moment. És impossible. L'única forma que els homes, els joves, tenen per demostrar la masculinitat és amb la violència, amb l'enfrontament.
L'Ariadna ens envia un correu electrònic a viure@catradio.cat. Diu, som a la tercera generació de dones treballadores i el que veig és que no només els homes han de construir el seu rol, sinó que nosaltres, les dones, també hem de replantejar el nostre, perquè jo considero que el fet de moure'm en un món d'homes, de treballar en un món d'homes, m'ha fet perdre la feminitat. Què en penseu?
Això és una perversió terrible que és... Mira, ens han dit que el problema el tenen les dones. Llavors, clar, com que el problema el tenen les dones, vol dir que els homes estan bé. Això és terrible. Vol dir que vosaltres heu de ser com nosaltres. Quin error. Que nosaltres no estem bé. Nosaltres també hem de resoldre coses. I si no, el que passa és això, que un es masculinitza.
Jo rescataria dues coses importants aquí, no? Una, el plantear el por qué los hombres no han tenido la necesidad de hacer un cambio. Porque en realidad todo este problema y todo este conflicto viene porque este cambio es una necesidad de las mujeres, no de los hombres. Entonces los hombres se ven es como una carambola para ellos, ¿no? O para vosotros, ¿no? Es decir, yo estoy aquí en este cambio, pero yo no me lo he buscado, yo no lo he necesitado. Entonces cuando hablamos de la deconstrucción y la reconstrucción del rol masculino, es un poquito forzado para los hombres, porque muchos hombres sienten que ellos no lo necesitan, que ya están bien como están, ¿no? Y por otro lado yo quiero rescatar esto de la mujer que siente que pierde la feminidad, porque siento que sí que hay, yo no siento que estemos todavía hace 30 años que está el movimiento de la liberalización de la mujer y siento que todavía no hemos entrado en una igualdad en la sociedad, ¿no? Y que van a tener que pasar todavía muchos años para llegar a que pase que la mujer se sienta que pueda ser femenina y pueda desarrollar su lado femenino. Y para eso el hombre se tiene que acercar también al rol femenino, claro. Tiene que igualarse al rol femenino, ¿no? Tiene que, pero claro, ahí todavía hace falta un movimiento. Y sí que es verdad que la mujer siente actualmente que tiene que estar más cerca del hombre que de la mujer. Es decir, que tenemos que cumplir un rol más masculino que femenino. Y que sí que nos sentimos las mujeres actualmente que parte de nuestra feminidad hoy en día está un poquito castrada. Porque es mucho más competitivo en la sociedad ser más parecida al hombre que a la mujer.
Vostè, Laura, treballa molt en parelles, és psicòloga i treballa amb homes i amb dones i amb parelles, I venen també les parelles a la consulta.
Sí, i parelles homosexuals també.
I com marca en la relació de parella, com els marca, ja sé que costa molt generalitzar, el rol home-dona?
Bueno, pues un poquito como todo esto que estamos exponiendo, ¿no? Es decir, pues los conflictos de pareja muchas veces vienen porque, a ver, es muy importante, por ejemplo, en los temas de violencia de género se ve mucho, ¿no? Como los legados familiares, ¿no? Es decir, lo que mi madre me ha enseñado que funcione de cumplir en la pareja, ¿no? De cuidar a mi marido, de cuidar a mis hijos, ¿no? Y qué me ha enseñado mi padre a cómo me ha enseñado mi padre a ser hombre también, ¿no? Entonces muchas veces el conflicto en la pareja pareja viene desde ahí, desde los roles.
Sí, però també la gent jove, també les parelles joves?
Sí. Sí, 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 porque no estamos tan evolucionados como parece, yo creo, ¿eh? Hay todavía mucha falta de educación.
Sí, y porque hay un tema. Mira, quan nosaltres parlem de la lluita i per la igualtat de les dones, sabem de què estem parlant. Quan parlem de masculinitat i identitat masculina, ningú sap de què estem parlant. Llavors hi havia un filòsof molt conegut que es deia Foucault, un francès, que deia: el poder, per mantenir-se eternament, ha d'estar ocult. I el que està ocult avui dia és el paper de l'home, perquè ningú el discuteix. I com que ningú el discuteix, es pot eternitzar. Per això, a vegades, em sento l'altre dia comentant amb la Begoña Román, està aquí, sortíem d'aquí de la ràdio i anàvem caminant, i dèiem, és que a vegades els homes que estem en aquesta posició de dir, hem de tornar el valor de la cura com el centre de la nostra vida, som els sufragistes del segle XXI.
Begoña?
No, i a més, tu preguntaves, Laura, que per què els homes no se n'adonen del canvi que han de fer? I és efectivament perquè això implica una pèrdua de poder. Això per una banda. I aquesta pèrdua de poder implica que la dona té desig de conquerir-lo, però d'exercitar-lo d'una altra manera que no sigui violenta. I això obliga a uns a perdre dosis de prepotència, i a altres a superar la seva anorèxia de poder. I tot plegat a reconsiderar un altre concepte de poder, que no sigui des del conflicte, des de l'enfrontament. Perquè el món és un món comú, és per compartir. Hi havia una part que no era tractada amb justícia i ara ha de ser tractada amb solidaritat, però no només una part, la de la dona que no entrava, és que l'home també surt molt mal parat de tot plegat, també surt molt ferit. Primera, perquè es perd tota una dimensió personal fonamental com és la sentimental, i segona, la relacional. S'acaba relacionant-se molt asimètricament i per tant molt poc com a persona, sinó sempre com a amo, com a dominus, i això jo crec que genera molts problemes, no només psicològics, sinó socials, polítics.
Avui a l'Ofici de Viure, com viure el rol home-dona. Seran benvingudes les vostres aportacions al 93-201-7474 i a viure@catradio.cat. Dos quarts de nou a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, un minut de meditació amb el monjo budista Ricard Rotllant. Ricard, bona nit.
Molt bona nit.
Què diria el budisme sobre el tema d'avui, Ricard?
Doncs el rol de l'home i la dona en el budisme es veu bastant clar que l'home i la dona té unes predisposicions, és a dir, ho som, home o dona, degut a unes predisposicions fetes en vides anteriors, i això vol dir que tens un camí més o menys traçat i això et predisposa a tenir certes coses favorites o coses que no t'agraden.
I en una vida passada, segons el budisme, podies ser home i a la vida actual ser dona, per exemple?
Per exemple, sí, és possible, perquè això depèn del teu estat mental. Al final, al moment de la mort, per exemple, quan si tens afecció molt forta cap als homes, doncs renaixeràs com dona, per exemple. Si tens una afecció molt forta cap a les dones, doncs renaixeràs com home. És així.
Endavant amb la meditació d'avui, com vulgui.
Meditarem en els inconvenients d'enfadar-se. Primer, relaxa el teu cos, deixa'l tranquil, còmode. És bo que desenvolupis una intenció correcta. Per exemple, pensa que meditaràs en els inconvenients d'enfadar-te precisament pel benestar de tots. Ara observa la respiració, conscient i atentament, desenvolupant així l'atenció. Observa com l'aire entra i surt pel nas. Ara aquesta tensió, fixa't bé en el teu estat mental de quan estàs enfadat. Dona't compte que perds la serenor de la ment, perds el benestar i la salut. Desapareix la discriminació i després et penedeixes. Et fa perdre amics. Quan t'enfades també, destrueix totes les bones qualitats que curosament has estat desenvolupant durant llarg temps.
És una actitud destructiva. Només penses en fer mal i destruir. Amb totes aquestes desavantatges, de què serveix enfadar-se? No només necessito parar l'empipament abans que surti de nou, sinó a més necessito purificar totes les possibles conseqüències de quan vaig estar enfadat i, a partir d'ara, quan comenci a notar l'escalfor de l'empipament, sabent que em posa en perill a mi i als altres, el faré front i l'eliminaré completament de la meva ment, deixant la meva ment tranquil·la i en pau.
Ricard Rullant, moltes gràcies. Fins dijous. Demà hi ha Futbol a Catalunya Ràdio. Fins dijous. Bona nit.
Que vagi molt bé. Bona nit.
El periòdico t'ofereix les pel·lícules més taquilleres dels últims anys perquè tu i els teus fills disfruteu junts del millor cine familiar. L'edat de gel, robots, Garfield, Anastasia. Diverteix-te amb els personatges més famosos i les seves aventures. Aquest dissabte amb el periòdico L'edat de gel per només 5,95 €. Patrocina Fexa Endesa.
No li notes alguna cosa diferent?
Sí, està radiant. Potser ha fet algun tractament de salut.
Potser ha anat a un balneari?
Quina ràbia que fa.
Calla, calla, que ve.
Bon dia.
Bon dia.
Aquí hi ha gat amagat.
Se't veu a la cara. Has aconseguit la casa que realment volies tenir i la satisfacció es deixa veure. Quívoc Albert Disseny. La millor solució per la decoració de casa teva. Quívoc Albert Disseny. Al carrer Prudenci Comelles 2430. 93 872 8111. Vine a Manresa i en gaudiràs.
El millor no són els seus 200 cavalls, ni el seu disseny esportiu, ni la seva seguretat. El millor és que el pots aconseguir gratis. I això l'emprenya. Tria el 4x3 de pneumàtics, les reparacions de carrosseria ràpida o qualsevol altra operació als nostres tallers de Renault Serveis fins al 8 de desembre i participaràs en el sorteig de 5 Clio Renault Sport. Ah, i recorda, només Renault Serveis manté la seguretat del teu Renault. Obvi.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Ha escrit Daniel Gavarró parlant de com viure els rols home-dona i de com reconstruir la identitat masculina, que és el títol del seu llibre publicat per Clavell. Cal oferir un model de masculinitat que sigui positiu. Ser home ha de ser desitjable per als nens i adolescents, però feminista, aquest model, per poder conviure amb la dona en plena igualtat i no en una competència continuada. Aquest model també hauria de ser pacífic i no violent, on la violència s'entengui com una derrota, com alguna cosa indigna de qualsevol ésser humà. Aquest model hauria de ser prodivers, per acceptar la diferència, els immigrants, els homosexuals. I aquest model també hauria de ser empàtic, en contacte amb els seus propis sentiments i amb capacitat d'entendre els dels altres. I no només d'entendre, Daniel, els seus propis sentiments, sinó també d'expressar-los. Per què als homes ens costa tant expressar les emocions encara?
Perquè fer-ho és humiliant.
Humiliant?
Humiliant. Fer-ho ens degrada. El que diré ara pot ser una mica gruixut, però és bastant així. Qualsevol cosa que sigui considerat femení no ho pot fer un home. Si ho fas, quedes degradat. Les dones es poden vestir com els homes. Els homes no poden vestir-se com les dones. Perquè ens humilia. Ara és molt cool, és molt fresc, això de que les noies joves portin uns calçotets, uns boxers d'aquests, és superguai, i porten totes les models. Jo voldria saber si algun home s'atreviria a portar calces. No, perquè el degrada. I aquest és el tema. I us explico una anècdota fantàstica. Jo treballo de mestre tres dies a la setmana, i llavors en una classe de P3 venia carnestoltes, no? Llavors els van demanar cada dia de la setmana que portessin una cosa especial. Un dia que vinguessin pintats amb el bigot, i un altre que portessin el barret, un altre que portessin els mitjons al revés. I el quart dia van demanar que vinguessin amb les ungles pintades. Va bé? Revolució a la classe. Tota una col·lecció de nens negant-se en rodó a venir amb les ungles pintades. I estic parlant de nens de P3.
Que em vaig veure, Begoña Román.
Sí, que aquí efectivament hi ha una asimetria i l'home no vol per res del món ni assemblar-se a la dona, perquè això el vulnera, el fa feble, per tant perd poder, tornem al tema. I segona, també a vegades ho fa per no ferir no només la seva imatge, sinó a l'altre, que passarà una mala estona si jo començo a comentar-li qüestions molt personals, no? Per tant, bé per egoisme i bé per altruisme. El cas és que l'home no parla dels seus sentiments. I després tenim referents absolutament inexistents. No tenim referents masculins novedosos, creatius, i si els tenim ja s'han encarregat expectatives socials de fer-los malbé, i amb la dona passa el mateix. Que l'exercici de poder femení s'acosta molt al masculí.
Laura, i també amb vosaltres, quan la seva consulta també troba aquesta dificultat en els homes a l'hora d'expressar les emocions?
Bueno, en primer lugar es que en casi todos los primeros pacientes de terapia, tanto sea a nivel individual, a nivel de pareja, casi siempre suelen venir más las mujeres que los hombres, y a nivel grupal también, sean grupos específicos o grupos generales de terapia, siempre hay mucha más afluencia de mujeres que de hombres, y de esto ya lo dice todo, ¿no? Es como el hombre no está en contacto con el mundo, no tan en contacto con el mundo emocional, no está tan predispuesto a abrirse a este mundo emocional, ¿no? Porque entonces se le va a identificar, se va a identificar con lo femenino, ¿no? Yo creo que aquí hay un peligro, que es que un poco lo que decía antes, ¿no? Que es que estamos yendo en esta lucha por la igualdad, estamos yendo en dirección contraria, y eso es que las mujeres corremos para asemejarnos a los hombres, cuando a lo mejor tendría que ser al contrario, por lo que estamos hablando, ¿no? Que es más bien el hombre el que tendría que hacer este camino de aproximarse a lo femenino, a su mundo femenino interno, ¿no? A su parte femenina.
Theodor Reich: la naturalesa ha preparat millor les dones per ser mares i esposes que els homes per ser pares i marits. Els homes han d'improvisar.
Sou sua luz, sou sua cruz, sou sua flor. Sou sua jura, sou sua cura pro mal do amor.
Com viure els rols home-dona avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, 93-201-7474. Xavier, bona nit i bona hora, Xavier.
Bona nit.
Endavant.
Jo només volia destacar que estic bastant d'acord amb tot el que dieu a nivell general, però poder m'agradaria particularitzar amb el meu cas, que pot ser el d'altres homes, i és que jo tinc una professió tradicionalment femenina, que és que sóc infermer, i sóc infermer des de fa 22 anys, o sigui que no és de fa 4 dies, i com a tal exerceixo la meva professió amb l'art de la cura de les persones, no? I no per això em sento menys home o sí que és veritat que poder ha hagut de lluitar una miqueta amb certs tòpics, no? Pues, per exemple, amb la homosexualitat, etc.
No, i que sempre es parla d'infermeres. O sigui, sempre es fa referència a les infermeres, i a les infermers. Em sembla que és un 90% no?, d'infermeres, això a la demarcació de Barcelona.
Ara els números exactes no ho sé ben bé. Jo, quan en el meu moment vaig estudiar, em sembla que érem un 14% d'homes, aproximadament. Sí que a nivell de broma jo dic que sóc la infermera mascle del servei, no? Perquè en molts moments, no sempre, a vegades tinc algun company, però moltes vegades sóc l'únic home com a infermer, em refereixo, de la unitat on treballo. Però no per això em sento menys home, i penso que també faig tasques que habitualment o tradicionalment poden estar més orientades cap a la dona, no? Però no se'm cauen els anells. I poder, és veritat, una de les últimes que heu dit, que poder la dona està més preocupada en semblar-se als homes, quan potser el que hauríem de fer és els homes intentar semblar-nos més a les dones.
Doncs ara en parlem, Xavier.
Digue'm.
Que ara en parlem.
Sí.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Una abraçada, bona nit. parlat amb Maite Domènech, terapeuta, que actualment treballa fent teràpies amb dones i que explica que el principal problema de la societat és la confusió i la competitivitat que hi ha entre els rols masculins i femenins.
Jo em sentia molt més bé entre homes que entre dones. Fer el que estic fent jo ara, que és treballar amb dones, era impensable, absolutament impensable. Perquè jo no m'hi portava bé amb les dones, perquè jo no em portava bé amb la meva pròpia feminitat. D'aquesta manera podia connectar amb les altres dones. A mesura que això que he anat evolucionant, trobant la meva feminitat, he creat com una complicitat, una connexió, un poder explicar a les dones d'això, relaxa't, estigues honra la teva part de dona, no? que és ben bonica, carai, és ben bonica, no? Honra aquesta part i reconcilia't amb aquesta part, que es pot ser igual de ferma, igual de real, d'autèntica, forta, no? Poderosa, no? Estant en el teu paper de dona. Quando o sol s'obriu azul, o quando numa lua... Estem molt confosos aquí, en el món ara mateix. Estem com, això, competim molt. No? Jo penso que... I si a més la dona es dedica a fer els papers d'home, ja no estic parlant que si pot ser camioner, pot ser paleta, no estic parlant d'això, però en un espai molt més subtil, no? Molt més energètic, si jo em fico en el meu paper de dona, l'home podrà posar-se en el seu paper. Well, it's time to begin as the summer sets in, it's a scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod.
Tres quarts de nou a l'Ofici de Viure, amb Daniela Gavarró, amb Laura del Caño i amb Begoña Román i amb Jordi Llavina d'aquí uns instants. Jordi, bona nit,
benvingut. Bona nit i bona hora.
Bé, coses que ens deixem al tinter. Volíem parlar d'exemples pràctics de tot el que hem dit amb nens i en les relacions sentimentals. Començant per les relacions.
Bueno, a ver, yo lo que veo un poquito en la práctica, sobre todo trabajando con el tema de violencia de pareja, ¿no? De violencia de género, es que el hombre que practica esta violencia o así, lo que siente es una inferioridad o inseguridad o debilidad. Es decir, estamos otra vez en la desigualdad, en el ponernos en desigualdad, en que hombres y mujeres en ese sentido somos diferentes. Cuando en una relación de pareja, como decía Daniel, lo que ha de primar es lo igualitario, no lo desigual. Entonces desde ahí es el hombre el que ha de tener un reconocimiento. También hay una cosa que es como la necesidad afectiva, que yo creo que esto es algo que el hombre se tendría que revisar también, la necesidad afectiva de las mujeres, la necesidad que el hombre tiene de la mujer. Que no es real, que es algo también creado, que es algo también cultural, que es algo de educación, de cómo las madres educan a sus hijos, ¿no? Pero entonces, claro, ahí es donde surge mucha dificultad, porque el hombre se encuentra con que necesita afectivamente a la mujer, pero si demuestra su necesidad, se siente inferior. Y entonces, ¿qué es lo que sale? La violencia y el abuso para no perder ese poder, ¿no? June, July,
and August. Daniel Gavarró, els nens, com educar-los?
Sí, és molt important tenir clar que a vegades creiem que fent el mateix per nois i per noies el sistema educant a la igualtat. Això és mentida, perquè com que parteixen d'una desigualtat, la desigualtat s'eternitza. Els nens els hem d'educar a connectar amb els seus sentiments. A les nenes no cal, això ja ho tenen. Els nens els hem d'educar a resoldre les coses a través de la no violència. A les nenes no cal. El que cal és donar-los eines a les nenes assertives per poder-se enfrontar a les desigualtats.
Que passa que les nenes, com els nens, no paren de veure violència a través de la televisió, sobretot.
Efectivament. I han de tenir eines per poder-les parar, perquè la violència bàsicament és masculina. I bàsicament la gent que la exercirà seran nois. Llavors els haurem de dir, escolta'm, això et passarà a la vida. I mira, aquest recurs que tu hauràs de fer és... I donar-los una, dos, tres, quatre o cinc estratègies. I en canvi als nois els direm, i a tu et passarà que de tant en tant t'entraran moltes ganes de... i el que hauràs de fer és això, això i això. Per això dic que educar en la, dient el mateix és perpetuar la, la desigualtat. I després hi ha una altra cosa que és fonamental, és donar els models. A vegades, precisament, quan abans que parlàvem de contes, no? Parlem de contes i parlem de llibres. Quan els mires, quins models d'homes apareixen al currículum escolar o als contes? Una panda de, si em permeteu, d'assassins. Clar, quan més maten, més reis són i més conquesta i més millor és. I això és l'home que tu t'has de semblar. Això fas fatal. I quin model de dona donen els llibres? Un model pràcticament inexistent. Si no, jo reptaria les oïdores i els oïdors que pensessin ara només en quatre. En quatre dones filòsofes que haguessin canviat la vida. En quatre escultores. En quatre polítiques o en quatre científiques. Per què no se'ns acudeixen?
Maite, la Maite ens escriu: fa un any i mig que m'he separat. Abans a casa jo era la que tenia empenta i exercia el rol d'home, de pare. Ara que m'he separat veig com he recuperat la meva feminitat. I també rebíem el correu, també rebíem la trucada al contestador automàtic d'aquesta oient que no aconsegueix, la Laura, que el seu fill l'ajudi en les coses de la casa i que col·labori, perquè d'altra banda això ella mateixa, la Laura, ja no ho ha aconseguit amb el seu marit, i ens preguntava què puc fer, eh? Begoña.
Doncs per a començar, que no ho faci ella. Perquè és el que acaba fent la complicitat, no? I per continuar, jo crec que efectivament el que ha dit el Daniel, cal educació per una banda verbal, explicitar per què això no pot continuar així, i per altra banda els referents reals, de dir, jo no estic disposada a que m'ajudeu, això és una tasca de tots, ja el vocabulari es traeix. I després referents simbòlics. El nostre col·lectiu imaginari és absolutament sexista. Absolutament, des del vocabulari fins a això, els models, el tipus de pel·lícules, el tipus de literatura, està tot tan plegat que si en el seu temps Marx va parlar de la infraestructura econòmica, avui en dia una de les batalles és la infraestructura aquesta sexista, que jo crec que ho està contaminant tot. Això per una banda. Per altra banda, no creure que això se resoldrà a cop de decret llei. Aquesta és una condició necessària, però no suficient. Hi ha dos exemples molt paradigmàtics. Les baixes de paternitat. Per què no? Malgrat que ja són legals, no tenen tot l'èxit que haurien de tenir de compartir paritàriament les baixes de maternitat. Un tema. I l'altre tema, en països nòrdics, es paga una multa per si no hi ha paritat als consells d'administració. I es paguen les multes abans de que hi hagi paritat. Perquè no interessa perdre quotes de poder, no? De manera que si no es pot fer només amb decret llei, que cal? Cal per una banda educació, però també cal referents, és a dir, ensenyar que aquesta és una manera digna de viure alternativament. I això és un tema molt interessant, que és la situació de la diferència. No només la diferència home-dona, sinó de qualsevol tipus de diferència. I això també és una educació molt més creativa, molt més regenerativa i no tan fàcil com la tradicional. És molt més arriscada.
Senyores i senyor, moltíssimes gràcies. Davant Daniel Gavarró, dijous, no? Presenta el llibre a Lleida, a l'Institut Municipal d'Educació, a les 7 de la vespre.
Sí, sí, sí.
I a Barcelona, a dijous 15.
Sí, aquest dijous a Lleida, al carrer Bisbe Torres 2, i dijous que ve a l'Espai Bon Maison, que si no m'equivoco està a Sant Pere Més Baix 7, també a les 7:45.
Doncs escolta'm,
que vinguin homes, perquè a les últimes presentacions han vingut moltes dones, alguns homes. I el tema és... Home, hem de reconstruir l'identitat masculina. Vingueu, vingueu.
Moltes gràcies. Bona nit.
Gràcies.
Dijous, a l'Ofici de Viure, parlem de l'atracció per la novetat. Si teniu dubtes, 93 209 2162. Contestador automàtic de l'Ofici de Viure.
He anat amb el Carles a Ikea a comprar un sofà. I el que ens ha costat més de decidir és que amb els 50 euros de regal ens en portaríem una catifa.
Jo volia un puff.
Doncs una catifa.
Jo un puff.
Jo una catifa.
Puff.
Catifa.
Puff.
Vine a Ikea aquest mes de dilluns a divendres i per una compra superior a 500 euros de sofàs o butaques et donem una targeta regal de 50 euros perquè et compris el que vulguis. De dilluns a divendres Ikea és encara millor.
El Periòdico t'ofereix les pel·lícules més taquilleres dels últims anys perquè tu i els teus fills disfruteu junts del millor cine familiar. L'edat de gel, Robots, Garfield, Anastàsia. Diverteix-te amb els personatges més famosos i les seves aventures. Aquest dissabte amb el periòdico L'Edat de Gel per només 5,95 €. Patrocina Fexa Endesa.
Visca! Ja m'he comprat el pis.
I la hipoteca?
El congelador.
Si compra un habitatge a Don Piso, pagarà només el 3,75% d'interès durant els dos primers anys, sense cap tipus de pujada. I a partir del tercer any, només l'interès vigent. És la hipoteca congelada de Don Piso. Informis en el 900-22-22-22. Don Piso.
Alguna vegada heu pensat canviar d'habitatge?
Jo voldria una casa amb jardí.
Amb un garatge molt gran.
Millor un pis al centre.
Pot ser un apartament a la platja?
Demana el que vulguis. Ara, triar un habitatge ja és molt fàcil. Alpunthabitatge.cat.
Alpunthabitatge.cat. La manera més fàcil de trobar un habitatge.
Restaurant elcangrejoloco.com. Visiti'ns.
Demana el que vulguis. Ara, triar un habitatge ja és molt fàcil. Alpunthabitatge.cat.
Alpunthabitatge.cat. La manera més fàcil de trobar un habitatge.
Adeu, me'n vaig.
I el llum de l'habitació, què? Apa, noi, que hem de pagar els llums quan no els necessitem. Estalviant energia, estalviarem diners.
D'acord. Alguna coseta més?
Doncs sí. Hem d'aprofitar la llum natural i utilitzar bombetes de baix consum, que duren més i consumeixen fins a 5 vegades menys.
Pues clar. Ara mateix anava a buscar-ne una d'aquestes.
Fexa Endesa i l'Agència Local d'Energia de Barcelona et donen solucions perquè estalviïs energia. Fexa Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Sis minuts i arribarem a les 9, l'Ofici de Viure, Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ahir, per cert, rebíem, just quan acabàvem el programa, una aportació molt interessant, que agraïm molt d'un oient, que efectivament ens donava el que en diríem la traducció d'aquesta rauxa que no sabíem
com descriure. El subidó en aquell, que aquest no ens, subidó... en aquell moment, a cop calent, no ens sortia, i això només passa a Catalunya Ràdio, que tinguem oients tan competents. La traducció d'aquest subidó que deien aquella parella de joves, de, si no recordo malament, de la Seu d'Urgell, en català, en recte català, és fugarada. Anem per feina. Avui un correu electrònic en castellà diu: os cuento, demana que la mantinguem en l'anonimat, aquesta persona, que li diguem el mal nom de confiada. Os cuento, tengo 48 años y el que hasta ahora era mi pareja 47. Hace más de 4 años que manteníamos una relación que para mí era perfecta, a él parecía que también, pues nunca tuvimos ningún conflicto lo suficientemente serio como para discutir más de 5 minutos. Continuamente nos decíamos lo mucho que nos queríamos. Yo así lo vivía, plenamente consciente y sintiéndolo verdaderamente. Lo he amado con la confianza de que él sentía lo mismo por mí, con el respeto, la libertad de sentir que si estábamos juntos era porque así lo queríamos. Y en un segundo, todo a la mierda. Con perdón, lo típico, un mensaje al móvil que me abre los ojos. Lo más fuerte, no la conoce, no la ha visto, ha chateado con ella y se va a México a conocerla. No le importa nada lo nuestro, solo piensa en que se va a conocerla. Necesito consejos para superar el dolor que me causa, pues no puedo entender que me haga esto. No quiero extenderme más, puesto que siempre pedís que seamos breves. Doncs d'entrada, aquest oient que ens demana que li diguem confiades, no pas el nom, el primer que s'ha begut és que és molt difícil efectivament conèixer les persones. Tu, per desgràcia, has viscut una situació una mica límit, una situació que avala tot això que dic, 5 anys amb una persona, perquè de cop, en sec, aquesta persona ens sorprengui d'aquesta manera. Perquè si una cosa tenen les persones és que sempre estan disposades a sorprendre'ns, encara que sigui de la pitjor manera possible.
Però aleshores, segons tu, era impossible preveure això que ha passat?
Bé, com a mínim l'oient així ho deixa entendre. Molt sovint és molt difícil preveure el comportament de les persones. Enrique Rojas, un psiquiatre molt important, en el llibre El amor inteligente, publicat per Editorial Temes d'Hoy, dedica justament un capitulet al fet d'equivocar-se en les expectatives, i diu aquest doctor: les expectatives són idees preconcebudes, esperances, il·lusions sobre el que s'entén a nivell general que hauria de ser un determinat assumpte. En aquest cas, tornant a l'oient, el que hauria de ser una relació, tendresa, complicitat, tot allò que falta, que fa falta, allò que la Laura del Caño en deia, la qüestió igualitària entre els dos membres de la parella. Bé, ell t'ha defraudat en tot això. La meva pregunta, però, per tirar endavant, no pas per fugir endavant, et convé estar amb una persona que et deixa d'aquesta manera, que se'n va sense conèixer una persona, deixant tota una relació de 5 anys, en principi, consolidada?
Què diu la psicoanalista Yolanda Sussin?
La psicoanalista hi diu moltes coses. D'entrada, fa una mena d'apel·lació a tots els oients que no es confiïn massa de les relacions en què no hi ha ni conflictes, en què aquestes discussions, aquests conflictes, no duren més de 5 minuts. Primer de tot, creu que no és que no n'hi hagi de conflicte, sinó que es tapen, que es callen. I llavors què passa? Doncs passa el que li ha passat malauradament a la nostra oient, que la relació es trenca de cop amb el conseqüent trencament emocional per part de qui no havia previst que poguessin passar coses com aquestes, no? Si en canvi els conflictes surten a la llum, si es poden treballar, que és una cosa que sempre diu la nostra psicoanalista, sembla que en principi estem una mica més segurs, o una mica més tenim una certa seguretat respecte al que pugui passar, i l'esquerda no es fa més grossa.
M'agradaria acabar l'Ofici de Viure amb un correu electrònic que hem rebut de la Marta, que ens parla d'un episodi viscut aquest matí amb la seva parella, que diu: no deixa de ser un vell debat que mantenim. Diu: jo ploro. Ploro d'alegria, ens diu la Marta, ploro quan m'enfado i ploro quan estic trista. I tampoc molt, però tampoc ho evito, no sabria com fer-ho. I ell no sap com interpretar-ho. D'entrada ho interpreta com un senyal de feblesa. I té ben clar que jo sóc forta. I sé que considera la seva exparella com una dona forta que no plora i que té una llengua esmolada i que tendeix a quedar-se amb la gent, i quan està enfadada pot dir les coses més cruels a la persona que estima. Jo li dic que és forta, però que per mi és un senyal de feblesa atacar així els demés amb agressivitat. En qualsevol cas, ens diu la Marta, el principal problema que té és que les meves llàgrimes el desorienten. Doncs així acaba l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Tornem dijous, demà hi ha futbol en aquesta hora. Que tingueu una nit plàcida.